Doncs mira, avui tenim uns quants dies mundials, dies internacionals. Avui, per exemple, és el Dia Mundial de la Tiroides, també és el Dia Mundial de la Nútria, és el Dia d'Àfrica, és el Dia Internacional de les Taques a la Pell i també és el Dia de l'Orgull Friki. Tria el que vulguis, en tens 5 per triar. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de Cope Lleida.
Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Al bell mig de la setmana, avui dimecres 25 de maig del 2022, hores d'ara. Espera, que ho torno a mirar. 15 graus. No arriba. No arriba. 15 graus a la ciutat de Lleida. Ahir en aquesta hora? Ahir en aquesta hora estàvem a 20 graus. Avui a 15. Però és que la setmana passada estàvem a 30. En aquesta hora? A 30. Avui a 15. Exactament a la meitat. Què ha passat? Doncs mira, excepcionalment, avui trucarem a l'Armando Álvarez, que és el nostre meteoròleg, perquè ens expliqui, ja ens ho va avançar, però, escolti, és que realment aquesta nit ha fet fresca de veritat, a veure què està passant i què és el que ens espera doncs, d'aquí als propers dos o tres dies. També buscarem la darrera hora informativa, escoltarem l'entrevista a Cosmopolita, amb el Cosme García, amb tot això ens plantarem a la una. A partir de la una parlem de noves tecnologies a l'Info Cope Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero. I després, a partir de 2:15, la nostra tertúlia amb veu de dona. Ja saps, una tertúlia on parlem de l'actualitat, però sempre sota el punt de vista d'una dona. Per tant, aquest és el nostre menú des d'ara fins a arribar a les dues. Doncs apa, que marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida i ens espera el meteoròleg Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Més o menys així, jo ho he dit bastant bé, 30, sí. L'altre 20 i avui 15.
Diumenges van arribar a 36, com avui, si podem simplificar, 37, i avui la mínima ha estat de 12 a la ciutat de Lleida.
Sí, sí.
A Viella van arribar a 33 i avui la mínima ha sigut de 5. Viella està entre 5 de mínima i 10 que té ara.
Sí, sí.
Allí sí que han passat de la màniga curta al forro polar. Sí. És a dir, és algo impressionant.
Clar, el problema és que jo he sortit tot content amb màniga curta i avui potser era un dia per una màniga.
Hem passat d'un extrem a l'altre i clar, l'únic que he fet, no he tingut avui molt temps, però he mirat si això havia passat altres vegades al mes de maig. I sí que ha passat.
Ah.
Ha passat altres vegades al 2015... Del 13 de maig al 16 de maig van passar de 34 graus de màxima el dia 13 de maig a 10 el dia 16.
Caram.
Van baixar 24 graus. I al 2006 van passar de 35 el 28 de maig, 3 dies després, a 9.
Caram, també.
És a dir, aquests daltabaixos tan grans dins del mes de maig sí que se n'adonen una glopada d'aire subtropical molt càlid, enguany excepcional, perquè mai havien arribat a gairebé 37 graus en un mes de maig, els darrers 82 anys, i ara que està refrescada una altra entrada de nord, d'aire molt fred en alçada, i que ha fet aquestos d'alta baix és enorme. I gairebé rizar el rizo, ja, és que el proper cap de setmana se torna a enfilar per damunt de 30.
El proper cap de setmana vols dir d'aquí 4 dies.
A diumenge podem tenir una calorada de 37, una refrescada molt gran, que encara la propera nit podria baixar a 11 graus, avui hem tingut 12, podien quedar 11, al Pirineu també per sota de 10 graus, i una enfilada posterior de cara al cap de setmana.
Bueno.
A tot això, les precipitacions han sigut molt irregulars, quan més a ponent ha plogut menys. De fet, que a la ciutat de Lleida tenim entre, com més a llevant o al sud-est, la zona de la Femosa ha replegat 10 litres, si ens fiquem més cap a ponent, la zona de Gromons Arboretum, 3 litres. Però a comarques també ha passat igual. La Segarra ha sigut una de les més afavorides, i també el sud-est de les Garrigues, 20-30 litres fins i tot a Sant Guim de la Plana, normalment 20, també 28 a Torà, és a dir, la zona de la Segarra ha sigut una de les més afavorides, com més que el Pirineu, eh? El que passa que, segons m'estan dient, arriba molt tard aquesta pluja.
Això anava a dir, no arriba.
La collita del cereal de
secà. No arriba, no.
No arriba, ja estava sec, ja estava groc, i enguany la collita serà molt més minsa que altres anys, un any que feia més falta per les condicions internacionals. Sí. Tenim una bona colla.
Ara ho estàvem parlant a COPE, els companys de COPE, i és veritat, ja estan parlant d'una reserva, aviam, això amb tots els matisos, de fins a 10 setmanes a nivell mundial del tema del gra, però bueno, aviam, això dels 10 ho hem d'agafar, no són 10 exactament, però és igual, però vol dir que en falta,
que no n'hi ha sobrat, que no hi ha magatzems plens de cereals.
O sigui, Armando, avui dimecres, ara mateix, estem a 15 graus, com el que diu, 15-16, 15 graus.
Quan surt el sol...
D'aquí dos dies estarem a 25 ja?
És que la ratxa, si un mira ara des de Lleida cap a l'oest, os que tenen sol. Ah. El sol d'aquestes alçades ja és de mitjans
de
juliol.
A
la que surt el sol, la enfilada serà monumental.
Clar.
És a dir, demà, dijous, sí, n'hi ha un daltabaix entre la màxima i la mínima prevista molt gran,
bueno,
entre 11, 10 de mínima i 28, 29 de màxima.
Venga.
És a dir, el mateix dia. És a dir, perquè som molt dependents aquí a l'interior de la radiació solar, del sol, no ens influencia res la brisa marina. Doncs què ocorre? Pues que si tenim núvol la temperatura se desploma, si tenim sol la temperatura s'enfila. Deia que a partir de demà, i sobretot divendres, ja traspassarien els 30 graus i no arribaren a valors del cap de setmana passada, però podien arribar a 32, 33 graus durant el cap de setmana.
Bueno, Armando, parlem amb 48 hores, a veure com ha canviat la cosa.
A veure com ha canviat.
Amb 48 hores,
eh? Divendres ho trobarem un bon canvi.
Bueno, Armando, gràcies per atendre'ns.
A vosaltres, bon dia a tothom.
Doncs apa, aquesta ha sigut l'actualitat meteorològica, ara l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
T'explicava ahir que ara es canviarà la llei i, entre d'altres coses, doncs els que siguin reincidents amb la mateixa història, doncs hi pot haver penes de presó, encara que els furs siguin de quantitat baixa. Tot, hi ha unes excepcions i hi ha de complir una sèrie de requisits. Eh? Però t'explico, per exemple, que els Mossos d'Esquadra han detingut a Lleida un home de 33 anys com a presumpte autor de dos furs i un robatori amb força. Es tracta d'un lladre multireincident, ja que té més de 30 antecedents policials i una ordre de detenció del jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona per un delicte de fur. 30. 30, eh? O sigui, parlaven que en aquesta nova llei, si són 3 i per sobre de 400 euros, ja el consideren reincident. 30, ni més ni menys. La detenció es va produir aquest passat dilluns, cap a 3:15 del matí, al carrer Botés, arran d'una baralla amb diverses persones implicades. Està previst que l'home passi a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de Lleida. La llei no està aprovada encara. Per tant, ara 31 antecedents. Ara, quan surti, 31. Més successos. Els Mossos d'Esquadra, amb la col·laboració de la policia local de Mollerussa, han detingut un home de 59 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública. En concret, els Mossos han intervingut al domicili on residia un àtic del carrer Barcelona, de la capital del Pla d'Urgell, 109 plantes de marihuana i 1.137 grams de cabdells secs preparats per a la venda. L'home ha quedat en llibertat després de declarar en dependències policials a l'espera de ser citat per comparèixer davant l'autoritat judicial. Segons estimacions de l'Oficina Estatal d'Estupefaents, la marihuana intervinguda estaria valorada en més de 5.000 euros. I t'ho avançàvem ahir. Europa, t'ho avançàvem ahir amb clau local. Però, clar, no amb clau local. Ara obrim una mica més el ventall i t'ho explico amb clau europea, en la que, almenys en aquest aspecte, Espanya, Catalunya i, sobretot, Lleida, sí que té un pes. Europa tindrà la collita de préssecs i nectarines més baixa dels darrers 20 anys, amb prop de 2.900.000 tones, però molt lluny dels 4 milions de tones on se situa el seu potencial productiu. Les dades s'han donat a conèixer en el marc del certamen Medfell Europec. Grècia, Itàlia i França recuperen parcialment el potencial perdut l'any passat, però la caiguda de l'estat espanyol frena la recuperació europea. La collita serà un 9% superior a l'any passat, però un 20% inferior a la mitjana que va entre els anys 2016 i 2020, i caldria anar fins a finals del segle passat i principis de l'actual per tornar a nivells de producció equivalents. Recorda que aquí estem parlant d'aquestes grans glaçades de l'inici del mes d'abril. I recorda que ahir t'explicava, de fet vam connectar en directe amb Pere Roquer, president d'Asaja, en una primera de mes, segons ja ens va avançar, marxes lentes perquè la Generalitat posi fil a l'agulla i ajudi a les persones que ho han perdut tot. De fet, una cinquantena de pagesos i alcaldes de les comarques de Lleida es van concentrar ahir al Palau de la Generalitat per protestar pel retard i la inconcreció en el repartiment d'ajudes del sector de la fruita dolça. Clar, a una família de pagesos, i més ara després de l'èxit de la pel·li Alcarràs, no té res a veure amb això, però ho podem extrapolar, no li val que surti el polític de torn davant d'uns micròfons i digui tranquils, que repartirem ajudes. No, no li val això. El que li val és que li diguin, miri, el dia 1 de juny rebrà amb ajudes el 80%. Això li val. Les promeses, i com ja hem vist, se les endú el vent. Totes. Per tant, no li val aquestes històries. El president de la Plataforma en Defensa de la Fruita de Lleida, Jaume Molló, explica, ulla, que hi ha molts pagesos que ja han decidit que aquesta serà la seva darrera campanya.
Ja conegutem molts pagesos que han dit que aquesta campanya és l'última, que en pic acabarà la campanya, doncs ja arrencaran i fora. No poden subsistir ni tornar a començar una altra campanya.
És que és dur. Clar, això no ve d'unes glaçades d'aquest mes d'abril del 2022. Ve de que es pague malament la fruita a origen, al productor, ve d'altres glaçades, d'altres pedregades, d'altres promeses incomplertes, etcètera, etcètera, etcètera. I és paradoxal que l'any en el que s'exhibeix, es premia aquesta pel·lícula, Alcarràs, en la que es pot veure doncs, la dura vida d'una família que depengui del camp, doncs ja estiguin passant i estiguem escoltant aquestes notícies. Això està passant. Això està passant. Canviem de tema, va, que marxem cap al territori i anem a parlar de cultura, perquè la Fundació dels Canals d'Urgell ha inaugurat aquest cap de setmana l'exposició temporal Aixovàs, la gent del canal a través de la roba blanca i la llenceria de principis del segle XX. La directora de la Fundació, Maribel Pedrol, ha explicat que la mostra vol donar veu a les dones que sempre havien quedat amagades darrere la figura dels homes que treballaven en el finançament i la construcció del canal d'Urgell. Aquestes dones tenien un paper molt important, entre els quals destacava la confecció de les peces de roba. Al mateix temps, l'exposició vol posar de manifest les diferències entre classes socials de l'època, ja que les peces de la burgesia eren molt més elaborades i, en canvi, les dels treballadors no. Per exemple, la Maribel ens explica que a l'exposició hi ha un vestit de bateig que està fet a partir d'una coixinera aprofitada.
Tenim vestits de bateig, i per exemple el vestit de bateig de la gent treballadora és un vestit supertreballat, però supertreballat perquè és una coixinera aprofitada. Per tant, suposem que aquest vestit no era tal, sinó que els senyors van regalar una coixinera que se'ls devia desaparellar als treballadors i que a partir d'aquesta coixinera els treballadors es van espavilar per fer-ne un vestit.
Bueno, veure la història a partir de les peces de roba. És una altra manera. Canviem de tema, obrim la secció habitual dels Jocs Olímpics d'hivern. Ara el president de l'Aragó, Javier Lambán, ha reclamat al president espanyol, Pedro Sánchez, que intervingui per posar ordre per evitar que el projecte per als Jocs Olímpics d'hivern descarrili definitivament per la manifesta desigualtat i desequilibri en què s'està plantejant la candidatura. El president aragonès ha dit que ara el govern de l'Aragó no té cap confiança en el Comitè Olímpic Espanyol. La Generalitat ha imposat el seu model i la manera d'entendre la candidatura i el Comitè Olímpic Espanyol l'ha acceptat i nosaltres no la podem acceptar. Escoltem el president Javier Lambán.
Ahora mismo el gobierno de Aragón no tiene ninguna confianza en el Comité Olímpico Español. Yo le voy a reclamar al Pedro Sánchez, al presidente del gobierno, le voy a reclamar que haga buenas aquellas palabras que pronunció en aquellos momentos e intervenga para evitar que este proyecto tan ilusionante definitivamente descarrile.
També et dic que el president espanyol segurament té molta més feina de temes molt més importants per davant que aquestes històries, d'aquestes batalletes entre comunitats, no entre comunitats, perquè això és el que ens volen fer creure, entre polítics. El problema és que ens hi involucren a tot, fan anar el nom de la comunitat, i aquí cadascú ens identifiquem, doncs, on vivim. I ens posen amb uns, permeteu-me l'expressió, amb un fregau que no ens correspon de cap manera. Prou complicada està la història i la vida com perquè aquí els polítics segueixin fent les seves històries per acabar mantenint la cadira. Perquè al final, molt el nostre pesar és això, eh? O sigui, jo dic el que crec que el meu votant vol que digui, és igual si després és productiu o no això, però jo mantindré la cadira. Per la seva part, el president del Comitè Olímpic Espanyol, Alejandro Blanco, ha responsabilitzat el president d'Aragó, Javier Lambán, de la ruptura de l'acord tècnic que s'havia assolit per la candidatura dels Jocs aquests d'hivern del 2030 i ha apuntat que el seu objectiu ara és impulsar el projecte inicial amb la participació de Catalunya i l'acord directe amb estacions d'esquí aragoneses sense passar pel govern aragonès. Ull com està la història. Si ens ho acaben donant, serà un miracle. Serà un miracle, les coses com siguin. Un apunt de salut, perquè els casos de Covid, a priori, segueixen baixant, tant a Lleida com a la resta de Catalunya, i també al conjunt d'Espanya. I, d'una banda, per exemple, el Departament de Salut va registrar en la darrera setmana, entre Lleida i el Pirineu, 971 positius en una setmana. Sí que és veritat que és un 10% menys que 7 dies abans, que n'havíem tingut 1.081. De totes maneres, és que estem fregant els 1.000. Això vol dir que és més de 100 casos diaris. Que això jo sembla que ho veguem normal. Ja és normal que cada dia hi hagi més de 100 persones que s'infectin. I ull, perquè avui, a veure, ja no es fa tothom el test, els que es fan a les farmàcies no compten amb aquestes xifres, etc. Per tant, segurament és més alt. Veurem a Lleida, per cert, després de la moguda del cap de setmana, com afecta això als positius a final d'aquesta setmana i sobretot a la setmana vinent. Des de divendres passat es van notificar 166 positius al Pirineu i 354 a Ponent, on també van morir 4 persones amb Covid. Un altre degoteig que no para. Es mantenen les persones crítiques a la UCI amb 3. Amb 3. I parlem ara de la notícia econòmica del dia. I és que el Ministeri d'Hisenda ha llançat un procediment selectiu per cobrir 170 places del cos superior d'inspectors d'Hisenda de l'Estat corresponents a l'oferta pública d'ocupació de l'any 2021. Ara em ve al cap aquest alumne de FEDAC Lleida, que quan vam estar fent el programa allí ens va explicar, bueno, ho va dir aquí, als micròfons, que volia ser narrador, periodista esportiu o inspector d'Hisenda. O sigui que, bueno, li arriba massa d'hora, però bueno, podria ser. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida. ¿Necesitas un cambio de ventana con el nuevo tiempo? En bricoventana.es somos el número uno de venta online de carpintería y gestionamos tus ventanas a medida desde tu casa y en un solo clic. Entra en brico-ventana.es y descubre nuestra amplia oferta de carpinterías listas para instalar. Bricoventana.es, la mejor solución para particulares y profesionales.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
¿Ha heredado un piso y quiere venderlo? ¿Tiene una vivienda en Mérida y quiere saber su valor de mercado? Valoramos gratis su piso y en menos de 7 días. 26 años de experiencia. Le gestionamos los trámites y seleccionamos el cliente ideal. Además, le informamos de las gestiones realizadas en su vivienda. María José Martínez, Gestiones Inmobiliarias. Llámenos ahora al 973-223377. Sí, ha oído bien. 973-223377.
Es un programa cultural sin pretensiones y sobre todo está hecho por gente que no solo ama el cine, sino gente que sabe transmitir su amor al cine a los demás.
Classics con José Luis García.
Los clásicos del siglo XX.
Esta semana, retorno al pasado con Robert Mitchum y Kirk Douglas. El viernes por la noche, en 13.
El día en que Línea Directa nos descubrió el valor de ser directo, todo se iluminó. Ser directo es quitar intermediarios para darte los mejores seguros al mejor precio, solo si nos llamas directamente o entras en nuestra web.
Si te cambias, te bajamos hasta 150 euros el seguro de tu coche. Y además ahora te llevas un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Esta es Erika. Tras 20 años cuidando de sus dos hijos y de su madre enferma, no sabía cómo reincorporarse al mundo laboral. En Cáritas encontró la formación necesaria para conseguir un empleo. Gracias a la Iglesia, hoy se considera una mujer más fuerte.
Por Erika, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia y la define sociales en tu declaración de la renta. Más historias en portantos.es.
¿Conoces el gel íntimo de Dr. Tree? Para mi zona más íntima y sensible, elijo Dr. Tree, la cosmética natural certificada para una correcta higiene y cuidado. Protección, hidratación, frescura y alivio. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree siente la naturaleza flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
¿Cómo lo sabía? Mamá se ha dejado el fuego encendido. Menos mal que he venido a mirar. Cuando la he visto salir con el teléfono, me lo he imaginado.
Porque anticipárselo es todo, en Securitas Direct hemos desarrollado la primera alarma con tecnología Presence, diseñada para detectar antes y poder actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Infórmate llamándonos al 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Este jueves 26 de mayo, la tarde con Fernando de Aro y Pilar Cisneros estará en el Reencuentro, en la Plaza de Isabel II de Madrid.
Con motivo del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple.
Un paso más para normalizar la realidad de las personas que conviven con la esclerosis múltiple.
Recuerda, este jueves en la tarde de COPE.
Con Merck, la compañía líder en ciencia y tecnología.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
No me gustaría contarte y que me quitaras encima.
Doncs apa, que ja marxem directes cap a 3:15. Estem a la meitat de la setmana. Jo crec que ha sobreviscut bastant bé el cap de setmana aquest ja de la traca final del mes de maig, l'aplec del Caragol, i aquí tenim el Cosme García. Cosme, què tal? Bon dia.
Bon dia, bon dia. No, vaig començar a la feria d'abril, eh?
Sí, no, per això t'ho dic.
Soc sobrevivent de tot.
Quatre setmanes t'has tirat.
Vaig estar amb les Titelles, vaig estar a la Cruz de Mayo, vaig estar a la Festa Major, vaig estar a Moros i Cristians, i ara he estat a l'aplec del Caragol i
cinc setmanes.
Estic com a nuevo, estic com a nuevo, o sigui que no... Bueno, tu encara estàs més nou, perquè no et vaig veure ni per fer una cervesa a la plec.
A la plec no, la veritat és que
no ets apleguista, tu no ets apleguista.
No, ho respecto, vull dir, no em molesta que es faci, però vull dir, no...
Jo tinc que dir que un dels apleguistes que de veritat esperava que arribés la festa i ara no ho veig mai, saps qui és, no?
No.
El Sergi. Sergi era...
El Sergi s'ha fet gran, ja t'ho dic ara, ja m'ho va dir.
Era el Caragolillo Brillo, Caragolillo
Brillo. S'ha fet gran i hi ha massa gent, massa soroll.
Bueno, això de, això de l'edat no perdona.
Claro, per alguns. L'entrevista Cosmopolita, qui coneixem avui?
Últimament estic de dones, ja ho saps.
Bueno.
Estic de dones, i dones empresàries, i dones que donen el callo, no? I que ens projecten la ciutat de Lleida a nivell de Catalunya o a nivell de tot l'estat espanyol. Avui tinc la presidenta del Col·legi de Graduats Socials de Catalunya. Tinc aquí a la Montse Cerqueda. Montse, benvinguda i bon migdia.
Moltes gràcies, bon migdia.
Bueno, escolta, això de que les dones triomfeu ja era hora, no?
Bueno, penso que de fet, no es tracta d'homes o dones, sinó que es tracta de persones vàlides.
Ole, molt
sense
bé, molt bé.
Sense voler dir que jo sigui vàlida, eh?
El que vale, és que no és que se quede en casa, no?
Bueno, no, han de ser persones vàlides. Jo amb la paritat hi crec sempre que no sigui només per quota, sinó que sigui per una quota de persones vàlides amb igualtat.
Molt bé, molt bé. Estic totalment d'acord, eh? El Ricard mira i diu que sí, que està d'acord.
Hi ha una cosa que se'm va acudir una vegada a mi, no? I quan em queixo de que potser no hi ha prou representativitat de dona vàlida, doncs tinc una frase que és hi ha massa corbates per metro quadrat, no? Però no es tracta d'això.
Apunta-te-la, que... Ricard, apunta-te-la aquesta. Massa corbates per metre quadrat, eh?
Clar, però entès des del punt de vista de que també hi ha faldilles per metro quadrat vàlides, no? I ja està. Simplement això.
Montse, explica als oïdors on vas néixer i a la sort de quina família, a què es dedicaven.
Doncs mira, jo vaig néixer a Lleida, ara fa 53 anys, i jo vinc de l'Horta de Lleida. Els meus pares eren pagesos i, per tant, sóc una dona de la terra. Crec que amb els peus a terra i sense perdre les arrels, a pesar de que vaig tindre l'oportunitat d'estudiar una carrera que vaig descobrir mentre estudiava la formació professional. Vaig caure a fer pràctiques en un departament d'advocats, concretament al departament laboral, i em va agradar, vaig tenir aquesta sort, perquè considero que és una sort. Sempre els dic als alumnes i als meus fills que quan tries aquella professió que t'agrada, mai te dona la sensació que estàs treballant. I jo he tingut aquesta sort.
Tu has agafat alguna vegada l'aixada o no?
Sí, he agafat, perdona?
L'aixada, si has agafat i...
Oh, i tant, sí? He acollit peres, he acollit mongetes, he acollit maduixes, he acollit cireres. Mm-hmm. I tant, i tant.
Sí, bé.
Sí, sí.
L'altre dia el Tacho Benet, al pregó de la Plec del Cargol, no es concebeix Lleida sense l'Horta, no? I vista des de dalt és un cargol, no? És curiós, això, no?
Potser... Després hi ha una altra màxima que ens hauríem d'aplicar tots, si em permet.
Sí,
i és que un advocat, un metge, un arquitecte, molt probablement els necessitarem un cop o dos a la vida. Un pagès el necessitem cada matí, quan mos aixequem, fins que ens anem a dormir per menjar. Fins que no posem això en valor, no anem bé.
Jo sempre dic que horta és vida. Horta és vida. Anem a parlar com eres tu de joveneta. Eres ja entremaliada? Eres una noia traviesa o no?
Bueno, més que entremaliada, sempre he estat inquieta. A pesar de que us confessaré que quan vaig acabar la carrera no vaig anar a l'acte de graduació per vergonya.
Què dius?
Sí, de veritat, vull dir, és així.
No tens la foto?
En aquest moment tenia 24 anys, perquè jo vaig treballar i estudiar alhora, per tant no em vaig treure curs per any, perquè treballava 8 hores i quan acabava anava a classe, no? I no m'ho vaig treure curs per any perquè no donava abast. Però sí que és veritat que en aquell moment, doncs, la institució del Col·legi de Graduats Socials per mi era com Nostre Senyor, no? Molt lluny, molt... I mira, fixa't si m'he curat, que ara hem tingut la sort de passar a dirigir-ho per confiança dels companys.
A vegades quan diuen això de l'advocacia i tal, diuen, bueno, un advocat és aquell que ha de dir mentides per salvar el seu client.
Bueno, no sempre, i a més de no sempre, penso que gairebé mai ara ja, perquè tenim prou ètica i tenim prou recursos com per poder-ho fer sense tindre que emprar aquesta situació que dius, no?
Ja, avui...
Però bé, a vegades ho hem d'explicar diferent al que ho explicaria al contrari. Sí, clar,
s'ha de buscar arguments perquè que la faci, que la pagui, però hi ha moltes maneres de pagar-ho i de justificar el per què, no, també?
Sí.
Hi ha coses
sí,
que tenen justificació, no?
Sí.
Anem a parlar una mica també de la teua vida. Ets bona cuinera o no?
Bueno, parlem de cuina... bàsica i de supervivència. Vull dir, les millors sarsoles de peix les fa la mare. I els millors canelons també.
Val. Però els cargols què us fa?
Els cargols els puc arribar a fer, eh?
Sí?
Els cargols sí.
A la gormanta, a la grotesca, a la llauna...
A la gormanta millor i a la llauna quan tinc pressa i no tinc cap altra, vull dir, sortida, no? Però a la gormanta, sí, aquestes sí que me'ls va ensenyar a fer la mare de fer, i a la llauna sí, i tant.
Montse, i l'esport què tal? Te se dona o no?
Bueno, no he estat mai massa esportista. Això entenc que és de petits, no? Que és que quan s'ha de començar la cultura, com moltes coses, pels hàbits. Llavors, bueno, lo de caminar i fer piscina, això sí, però caminar per fer salut, eh? Tampoc aquelles caminates llargues o aquelles competicions amateurs que es fan ara, no? Però més enllà de per mantenir la salut, la veritat és que no. La meva feina és bastant sedentària.
Tu que ets lleidatana, que has viscut amb diferents entitats, has participat... com veus la ciutat de Lleida actualment? La veus una ciutat neta, una ciutat com sempre l'han tingut? O la veus deixada, trobes mancances? Com ho veus?
Bueno, ara mateix no la veig, no veig que tingui xispa, no veig que tingui vida. S'està fent una, com et diria, s'està tornant una miqueteta tristona, pot ser degut a la crisi, que hi ha molts comerços que estan tancats, i pot ser degut a que el que hem viscut fa que sigui un reflexe de com és la ciutat, no? També la gent potser està més desganada i, bueno, sabem també que això normalment va amb qui es dirigeix, sense voler parlar de cap partit, sinó en cada moment les polítiques que s'hi apliquen. Tot junt, estem vivint un moment convuls que fa que, bueno, pues que tot hagi perdut una mica de brillo, si em permets, no?, de brillantor.
Bueno, pues també és allò de que a vegades havia aquell eslògan de que per Lleida ja n'hi ha prou, vist des de Barcelona, des de Madrid, no?
Bueno, aquesta és una situació curiosa, perquè jo he tingut la sort de guanyar les eleccions de degana al col·legi de Barcelona, dona i de Lleida. Llavors, aquestes coses encara pesen. Encara pesen amb el sentit del centralisme que tenim i de que quina sort que heu tingut que l'estació passi per la mateixa ciutat que no a Tarragona. Vull dir, aquestes coses, sí, és veritat, se senten. Som d'interior, moltes vegades també et dones compte que molts companys passen per Lleida per l'esquia però no paren, no? Bueno, no sé d'on et prou valor.
L'altre dia el pregó es deia, que es digui Lleida Pirineus, la gent quan arriba aquí diu on són les pistes d'esquí? On és això de la Vall de Boí, no? Perquè això de Pirineus, aquí haurien de vendre-se ovella, haurien de vendre horta, potser, no?
Claro. Sí, perquè lo del Camp de Tarragona és textual, però lo de Lleida, per sort, Lleida Pirineus, no pare el tren a la Vall d'Aran, perquè si no tindríem un problema els de Lleida per no servir, no?
Escolta, ja que saps tantes coses de Lleida i tal, jo te preguntaré, tu saps on és el carrer Vila de Foix?
El carrer Vila de Foix és el carrer que hi ha davant de la catedral.
Molt bé.
Que dona Blondel, no?
Molt bé, i tant. Hi hauria regidors de l'Ajuntament, dels 27, si li pregunto, potser 10 no ho sabrien.
Sí?
I tant. I per exemple, acabem de celebrar la Festa Major de Lleida. Aquesta pregunta ja feia dies que no la feia. Quants gegants tenim al grup escultòric que estan a la Casa dels Gegants? Quants són el número?
Aquí no els tinc comptats,
Més o menys, a veure si encertes, va.
Aquí falla el recompte, però posa que en tinguem... 8?
No, més, una mica més. Vinga, una segona possibilitat.
12?
Clavat. Ara sí, veus? A la segona l'has encertat. Home, el Festival d'Eurovisió van quedar en tercer, tu has quedat en segon lloc. Jo també voldria ja, per acabar, una cosa que és important també per mi. A les entitats que hi participes i tal, i hi vas, hi ha alguna tipus d'entitat que a tu et fa més patxoca? Les socials, les culturals, les esportives, les benèfiques...
Doncs mira, a mi m'agrada força ajudar la gent. De fet, el graduat social és aquell especialista en dret que el que fa és procurar el gaudir de les persones en l'àmbit social, però no en l'àmbit social mèdic, que aquest seria l'assistent social, sinó en l'àmbit social jurídic, no? Per tant, sí, el més me trobo identificada és en l'àmbit social. Participo en una associació que és ERA. Aquesta associació el que procura és una bona informació i un bon estat anímic per les dones que passen per el tràngol de tràngol, pel moment, que no és un tràngol, pel moment de l'osteoporosi, menopausa i tot això, no? Llavors, sí, m'identifico més amb les d'ajudar a les persones.
Molt bé, sempre és important. De 24 hores que té el dia, una dedicar-les de més, crec que és molt important, no?
Sí.
Ara acabem, ara ho faré al revés. Ara em faràs tu a mi una pregunta compromesa. Me pots comprometre el que vulguis amb el món social, cultural, econòmic, polític, el que vulguis?
No t'havia passat. Això no estava previst,
No, bueno, és que... Sí.
No està previst.
No, però, a veure com te desenvolupes.
Una pregunta compromesa.
Bueno,
una pregunta compromesa.
Això és com un quan va a defensar un judici que no sap per on sortirà l'altre.
És veritat. Una pregunta compromesa. Et puc demanar que em confirmis una promesa, i és que te demano que mai deixis de treballar per aquesta ciutat que tant t'estimes.
Bueno, això és una afirmació. A veure, jo sempre ho dic, Això ho descobrir l'Àngel Ros, que la meva nòvia i la meva dona es diu Lleida, i és molt celosa. I, per tant, vol que treballi per amb ella i que no me'n vagi amb altres i que dediqui la meva vida. I per això no he pogut fer família. La meva família és Lleida. Té 140.000 persones.
Doncs ja m'has contestat la pregunta. Treballaràs per Lleida tota la vida. i t'estimaràs Lleida tota la vida des de la part activa,
Sí,
que no només de paraula i emplint-se la boca, com molta gent fa, no?
Sí, sí, de palabra, obra, omissió. De palabra, en la salut i en la enfermedad, todos los momentos. Exacte. De la vida, eh? Jo com estic casat...
Bueno, has explicat que has seguit tota la fèria, que no d'abril, de Lleida.
Sí, sí.
Vol dir que això ho tens, vamos, a les venes.
Bueno, no, jo tinc tots els que facin activitat, més igual que siguin d'aquí que d'allà. Jo sempre dic, i fico l'exemple, quan una persona va a fer una operació i t'obren de dalt a baix, no miren si ets de dretes ni esquerres, si ets catòlic o protestant, si ets, primer, les persones, abans que banderes, clar, credos, claro, i llengües. Claro. És molt important, i cal vetllar-ho, això, eh?
Sí, sí.
Però primer, les persones.
Per això, al principi, quan parlàvem d'igualtat, en homes o dones, i la paritat, doncs, no es tracta d'això, sinó de persones vàlides, no? O de persones vàlides pel lloc que es comprometen.
Bueno, pues...
A partir d'aquí ho demostraran, no? Pues això també és tema de persones, sense
pues,
dubte.
No sé si algun dia me faràs falta, perquè jo sempre la veritat per davant. Això està claríssim, agradi o no agradi. Montse Cerqueda, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres per convidar-me, va estar un plaer.
I segueix promocionant la ciutat de Lleida, que això ho fas molt
gràcies.
Bé. Gràcies a tu. Llavors, Ricard, dones que deixen petjada, eh?
Sí, sí.
Una dona amb empenta, eh? Llavors, de garra que la dona, el poder, i quan van a Barcelona, de Lleida, de Lleida.
Bueno, però amb una visió crec que molt acertada i necessària, aquesta visió.
Sí, 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 és nostre deber i nostra salvació, no? O sigui, que està claríssim. L'aposta de la dona, és l'aposta de la dona i la igualtat. Jo sempre dic el mateix, preu igual per l'home que per dona, a mateixa feina feta.
Clar que sí, clar que sí.
Mira, aquí a la ràdio no te paguen a tu igual que a les locutores?
Igual, exacte. La veritat és que a d'altres feines suposo que no tenen aquesta sort, però aquí sí que no, a Cope, almenys, no hi ha distinció entre
home i dona. Jo no he vist mai, amb els companys, no he vist mai ni destacar un home ni una dona, ni una veu ni l'altra veu.
No.
Hi ha veus millors, hi ha veus no tan bones, dolentes no. Habitualment a la ràdio, dolentes no solen haver, no?
Cosme García.
Que treballa de noche i de dia.
Ens escoltem la setmana vinent.
I tant que sí, a més serà una setmana important per tots.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Ens plantem a la una de la tarda amb el Nil Moliner. Nil Moliner, que segur que el coneixes, segur que l'has escoltat, segur que et sona. Doncs mira, jo et dic que el podes veure a Lleida, perquè està dins del Magnífic Fest. Dins del Magnífic Fest. Què és el Magnífic Fest? Doncs és un festival de música que tindrà lloc del 16 al 19 de juny, del 16 al 19 de juny, al Turó de la Seu Vella, concretament a la plaça de la Sardana. Obrirà, saps qui obrirà? Rafael, el dia 16 de juny. Rafael en concert. Però és que també tindrem, per exemple, a les Tanxugueiras, ja saps que els vas conèixer al Benidorm Fest, amb aquella prèvia de quina és la cançó que havia de representar a Espanya a Eurovision. Finalment va guanyar Chanel, però les Tanxugueiras portaven música posada al dia... popular galega. Per tant, les podràs veure també aquí a l'escenari de la plaça de la Sardana el 17 de juny, a Julieta, al Poni Pissador, a Justin Quiles, a Aleixa, i el dia 19 tancarà Nil Moliner. Vols més informació? Doncs mira, només cal que connectis la web magnificfest.com, magnificfest.com, perquè a més allí podràs trobar, a part de tots aquests concerts, Nil Moliner, Aleixa, Justin Quiles, el Poni Pissador, Julieta, Tanxugueiras i Rafael. A més veuràs que hi ha activitats que són gratuïtes, que també tindran lloc durant aquests dies. Per tant, molta música al Magnífic Fest, magnificfest.com. Vinga, que jo sóc el Ricard Álvarez. Ara busquem senyals horàries que ens indicaran que arribem a la una de la tarda. Després hi tornem al migdia de Cope Lleida, parlant de noves tecnologies amb el Jaume Sitjà i el David Casero. I a partir de 2:15, la nostra tertúlia amb veu de dona, on ja saps que acabem parlant de l'actualitat, però sota el punt de vista d'una dona. No marxis.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Es la una de la tarde aquí en España, pero son las 6 de la mañana en Texas, en Estados Unidos, donde está a punto de amanecer y lo hace con el dolor y el desgarro de una nueva matanza en una de sus escuelas. La peor masacre en un colegio en la última década, la segunda peor en la historia del país. 19 niños, 19 pequeños de entre 7 y 10 años, alumnos de primaria, y dos profesores han muerto en el ataque cometido por Salvador Ramos, un joven de 18 años, en Uvalde. Aparentemente, un pequeño pueblo tranquilo de ese estado de Texas. Hace unos días este chico, precisamente cuando cumplía la mayoría de edad, acudió a una tienda y se compró, sin ningún tipo de problema, dos fusiles de asalto. Para que te hagas una idea de lo que tenía este chico en sus manos, son armas que se usan en la guerra. Se están empleando ahora mismo, por ejemplo, en la invasión de Ucrania. Si es verdad que en Estados Unidos se venden sin una pieza concreta para que no puedan soltar una ráfaga continua de disparos, pero sigue siendo un arma muy destructiva y es una de las más populares, además, en el país. De hecho, se ha usado también en otras matanzas similares. Se cree que unos 8 millones de ciudadanos tienen en su poder un fusil de estas características, que no llega a 500 euros en el mercado y que se puede comprar en armerías, pero también a través de internet y en algunos supermercados, que es algo que llama bastante la atención. Es decir, tú vas al súper y te encuentras con la sección de alimentación, la de ropa, droguería, bebidas y también te encuentras con la sección de armas, donde puedes adquirir uno de estos rifles al mismo tiempo que te llevas un kilo de filetes, unos pimientos o unas latas de cerveza. Para comprarlas solo hace falta ser mayor de edad, no tener antecedentes penales ni enfermedades mentales, que es algo que, por cierto, nadie controla. Para su manejo, además, no se requiere un entrenamiento ni una licencia especial. Basta con un simple vídeo tutorial que se puede encontrar haciendo una búsqueda rápida en internet. Pues se repite la historia. Esa que ya ha ocurrido tantas veces allí en Estados Unidos, precisamente por lo que estamos contando, por la facilidad que tienen para comprar armas, amparados en la segunda enmienda de la Constitución, que dice que todo ciudadano tiene derecho a poseerlas para la propia defensa. Y es muy difícil, además, cambiar esto por el arraigo que las armas tienen en el país, pero sí es verdad que cada vez que ocurre una matanza, como la de ahora de Texas, se reabre el debate sobre las armas que planteaba así el propio presidente Biden.
Como nación nos tenemos que preguntar, ¿cuándo vamos a imponernos en el nombre de Dios contra el lobby de las armas? ¿Cuándo vamos a hacer lo que tenemos que hacer? La idea de que un chico de 18 años pueda entrar en una tienda y comprar dos armas de asalto es horrible. Tenemos que actuar.
Es lo que decía Biden, sobrecogido como toda la sociedad estadounidense y la verdad como todos por este nuevo ataque. 27 se han registrado ya, por cierto, en este 2022 contra diferentes escuelas del país. Y pedía Biden hacer algo, porque insistía en que lo que pasa allí en Estados Unidos no ocurre en ningún lugar del mundo. Abolir las armas no es fácil porque requiere superar el veto de las cámaras con la Asociación Nacional del Rifle, que influye tanto en el Partido Republicano, pero muchos se inclinan por su mayor control y regulación para evitar que se repitan matanzas como esta de Texas, que con leyes no tan laxas igual se podía haber evitado. Pues es una de las noticias destacadas del día, pero hay más que te cuenta ya a continuación en titulares Lorena Fernández.
Pues precisamente el Papa considera que es la hora de decir basta a la circulación indiscriminada de armas y que se necesita el compromiso de todos para que masacres como estas no vuelvan a suceder nunca. En la audiencia general de los miércoles, el pontífice ha dicho tener el corazón roto por ella, así como rezar por los niños y adultos asesinados y también sus familias. El gobierno aquí en España concede el indulto a la expresidenta de la Asociación Infancia Libre. María Sevilla fue condenada en 2020 a 2 años y 4 meses de cárcel por un delito de sustracción de menores. Durante 2 años incumplió una sentencia que otorgaba la custodia al padre de su hijo y lo mantuvo aislado en una finca rural. Libertad provisional para los dos jóvenes detenidos en Málaga por una presunta violación grupal frustrada a una mujer en una playa. Un amigo de la supuesta víctima ha asegurado ante el juez que la mujer le negó haber sido agredida y que lo hizo en realidad para conseguir la residencia legal en España y también ayudas económicas. La borrasca que a principios de semana ha traído una fuerte bajada de las temperaturas y lluvias también a muchos puntos de la península nos va dejando ya. Desde este jueves regresa el calor y el ambiente seco con más de 32 grados de máxima prevista en el centro, en el sur, en Galicia, también en Baleares. Eso sí, todavía podría llover hoy en la cornisa cantábrica y también en los Pirineos. Y sepas también, debes saber, que el cardenal Matteo Zuppi, arzobispo de Bolonia, es el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, donde sucede al cardenal Bassetti, quien cumplió 80 años el mes pasado. Nacido en 1955, Matteo Zuppi fue obispo auxiliar de Roma y se le considera un cura de la calle volcado en la ayuda a los pobres e inmigrantes desde la comunidad de San Egidio, con la que trabaja desde hace años.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Problemas para la renovación de Gavi en el Barça.
Es una de las jóvenes promesas del Barça al que quieren ampliar contrato. Laporta dijo ayer que no tenían noticias sobre la oferta que le habían presentado y que no entendía el juego de sus agentes. Pero hay otra versión de esta historia. Elena Condis.
El Barça paraliza las renovaciones. El agente de Gavi me dice que no entiende las acusaciones de Laporta porque si no responden a la oferta del Barça es porque nunca les ha llegado la propuesta borrador que esperan desde hace casi dos semanas. Hoy el club también ha cancelado la firma de Sergio Roberto, la plaza en Sine Die, alegando problemas de agenda de Laporta. Y a Dembélé, que acaba de marcar un gol en el amistoso de Australia, no le pueden hacer oferta, le han dicho su representante, al no saber todavía del fair play que disponen para la próxima temporada.
Y hoy en tenis, en Roland Garros, juega Rafael Nadal esta noche contra Corentin Moutet, y a eso de las 4 de la tarde Carlos Alcaraz lo va a hacer contra Albert Ramos. Vamos a contar los dos partidos en cope.es y en las aplicaciones.
Estás en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com està? Soc el Ricard Álvarez. 7 minuts per sobre de la una, dimecres 25 de maig, hores d'ara, amb 16 graus a la ciutat de Lleida. Ja veus que les temperatures són radicalment diferents a les d'ahir o a les de fa una sola setmana. Que ja ens ho ha explicat abans l'Armando Álvarez, que aquesta nit encara podem assolir temperatures mínimes força baixes, però que a poc a poc es tornarà a recuperar de cara ja divendres i dissabte. De fet, marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia, on ens acompanyarà el Moisés Camuñas per buscar aquesta previsió meteorològica. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que segueixin predominant els intervals ennuvolats al cel, amb cels més ennuvolats al vessant nord del Pirineu i allà amb precipitacions febles i disperses. La cota de neu al Pirineu pujarà al final del dia fins a uns 2.000 o 2.200 metres. Si parlem de les temperatures diurnes, avui són més baixes, amb unes màximes de 24 graus a Lleida, capital de Balaguer, de 20 a Tàrrega, de 19 a la Seu d'Urgell i de 12 a Viella. I si ens referim al vent, serà fluix i de la component oest, tot i que serà més intens a cotes altes del Pirineu, on no es descarten algunes ratxes molt fortes. Si parlem ara de la jornada de demà dijous, esperem un dia de cels poc ennuvolats, menys al vessant nord del Pirineu, allà amb cels ennuvolats o coberts, i amb probables precipitacions febles i disperses durant la jornada. Per últim, les temperatures màximes demà pujaran en general i d'una forma localment notable, amb uns valors màxims que arribaran als 29 graus a Lleida, als 28 a Balaguer, als 27 a Tàrrega, als 25 a la Seu d'Urgell i als 17 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Ui, això és una previsió, però tu imagina't que demà ja podem arribar a fins a 29 graus de màxima. La 1 a 9 minuts, busquem la darrera hora informativa.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I aquesta darrera hora informativa passa perquè avui és dia de vaga al sector de l'ensenyament. El que passa és que després de publicar-se ja els canvis al DOC de la Generalitat, doncs, vaja, poca força tenen. Ja, amb poca força. Poca força ja. Quin és el seguiment de la vaga a hores d'ara? Doncs molt desigual, però molt desigual. El seguiment de la vaga dels professionals als centres educatius a nivell de tot Catalunya, el promig, és del 6,19%. 6,19%. Això és el promig.
Quin és el seguiment a Lleida? Doncs del 1,75% a la demarcació de Lleida. 1,75%. Això segons ha informat el Departament d'Educació en un comunicat a partir de les dades que han comunicat el 81,67% dels centres a les 12 del migdia. Ja saps, a part de la modificació del calendari, doncs estan protestant per moltes altres coses que el conseller d'Educació, Cambray, doncs no veu necessari ni escoltar ni atendre. Però clar, tampoc se'ns escapa que estem a final de maig i que ja ara la força doncs cada vegada és menor, la força de la vaga, vull dir, és cada cop menor. També ho reflexeixo el seguiment de la vaga. En fi, sigui com sigui, aquestes són les xifres al dia de vaga d'avui. Amb successos, recorda que t'ha explicat que s'ha detingut a Lleida un lladre multireincident per dos furts i un robatori amb força. Té més de 30 antecedents, i a més una ordre de detenció d'un jutjat de Barcelona. No sé, quan canvia la llei aquesta, de que si una persona és reincident, doncs potser canvien les penes, deixarem de veure aquestes actuacions, però de moment aquesta és la realitat. També s'ha detingut a una persona per cultivar més d'un centenar de plantes de marihuana en un àtic de Mollerussa. Els Mossos han intervingut més d'un quilo de cabdells secs ja preparats per a ser venuts i, segons estimacions de l'Oficina Estatal d'Estupefaents, aquesta marihuana intervinguda estaria valorada en més de 5.000 euros. Recorda també que Europa ja ha fet càlculs i ens ha dit que tindrem la collita de préssecs i nectarines més baixa dels darrers 20 anys. Parlem de tota Europa, en el qual, evidentment, hi ha Espanya, Catalunya i Lleida, que són els que, hores d'ara, baixen la mitjana, perquè tant Grècia, Itàlia com França recuperen parcialment el potencial perdut l'any passat, però la caiguda de l'estat espanyol frena la recuperació europea. De quan estem parlant? Doncs de la més baixa dels darrers 20 anys, amb 2.900.000 tones, molt lluny dels 4 milions de tones on se situa el seu potencial productiu. I tot això tenint en compte, com ja t'explicava també, que les glaçades de principis del mes d'abril a Catalunya i sobretot a la zona de Lleida han fet estralls. Estàvem parlant d'una davallada del 70% de la producció. De fet, ahir va haver una marxa lenta, vam estar amb Pere Roquer, president d'Assaja, en directe davant de la Generalitat a Barcelona, on demanen ajudes, però concretes, amb quantitat i data, si pot ser, amb quantitat i data. De fet, el president de la Plataforma en Defensa de la Fruita de Lleida, Jaume Molló, ha explicat que hi ha molts pagesos que han decidit que aquesta serà la seva darrera campanya, que és insostenible, que no poden aguantar més, que colliran el que hagi avui aquestes properes setmanes, aquests propers mesos, a l'arbre, i que s'ha acabat, i que deixen de treballar la terra. I com t'explicàvem a COPE fa uns minuts, mengem cada dia i diverses vegades al dia. Per tant, potser els governs haurien de començar a cuidar més tot el que tenim de producció agroalimentària i que ho tenim al nostre país, que no ho hem d'importar, que és que a més és més sostenible, a més, i ja ho tenim. Doncs si ja ho tenim, cuidem-ho. I si hi ha una família que viu d'uns metres quadrats al camp i li glace, doncs home, potser que els ajudem. No que els hi regalem, que els ajudem. No nosaltres, el govern, que per això el tenim. Per això el tenim. Però repeteixo que és producció agroalimentària. Mengem cada dia. I fruita n'hauríem de menjar, ja saps, com diu el nutricionista, 3 cops al dia. Va, que parlem de noves tecnologies.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I ara sí, que és el moment en el que parlem de noves tecnologies, al vell mig de la setmana, camí cap a 2:15, l'Infocope Lleida, que ens trobes a internet, infocopelleida.com, ens pots seguir a les xarxes socials i ens pots escoltar a través del podcast. Com sempre, ben acompanyats amb el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I també està amb nosaltres el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Muy buenas tardes, chicos. ¿Qué tal?
Vinga, menú del dia, Jaume.
Vinga, va, rapidet, perquè avui, Ricard, només tocarem tres temes. Ja que si en posem més, doncs al final ens quedem amb les ganes i mai tenim aquest temps, no? Doncs val més poc, però bo, o en aquest cas, ben comentat, que estem a la ràdio. Doncs som-hi, que avui toca parlar d'Apple. Confirma ja la Keynote del Worldwide Developer Conference 22, doncs per aquest 6 de juny. Així m'agrada, principis de setmana, perquè dimecres ho podem comentar. Sí. El govern aprova l'esperat PERTE dels semiconductors. Veurem tot plegat això d'aquí que ens comporta i quan ho podrem una miqueta disfrutar, no? Perquè en aquest moment sembla que tot el tema dels semiconductors està molt tensionat. I nous Xiaomi Redmi Note 11 Pro i Pro Plus, per liderar el que és la gamma mitja en el mercat. Doncs tot això preparat per avui, per aquesta tertúlia Freak. Però per començar, sempre un moment per aquest record, no? Aquesta efemèride que el David ens explica. Fins en quin any viatgem avui, David?
Pues miraros, nos vamos a tal día como hoy de 1972, donde se presenta la primera consola de videojuegos, la Odyssey, en 6 meses.
Fijaros, el 72.
En el 72, pero fijaros, os acordaréis, es que he dicho el nombre, pero era la consola negra con las dos ruletitas enchufar, incluso era en blanco y negro y se podía enchufar a una tele blanco y negro, sí. Las dos barritas.
I no la va tindre.
El tenis...
Bueno. I no la va tindre.
Bueno, jo l'original crec que no. A casa teníem una... Jo crec que era una imitació, però...
Bueno, no sé si era... I no sé si...
Sí, jo como no había nacido todavía, igual que Ricardo, claro. Pues a lo mejor lo que tendríamos era la segunda fase.
Sí, sí, també.
Però bueno...
Pues jo vaig tindre la primera, que ho sapigueu, eh? Però, els potenciòmetres allí de clink, clink, clink...
Però fijaros todos aquellos que pusieron el foco en esto de los videojuegos. Hay un dato que, claro, en el 72 era a lo mejor más difícil de conseguir, ¿no? Y hoy día sabemos que solamente en 6 meses se vendieron, no producieron, vendidas más de 100.000 unidades. Y estamos hablando del año 72, de un equipo carísimo para aquel entonces.
Va a ser un avance, un desprecio.
Un boom. De pronto descubrimos los juegos.
Hombre, es que
en casa, en la tele, sin echar las 25 pesetas en nuestro caso.
Sí.
A otro nivel, pero bueno. Fijaros, 1972. Bueno, pues cumple 50 años, ¿vale? La aparición de la primera consola. Hoy día, pues dentro de todo lo que tenemos, seguimos apuntando, es el negocio digital que más factura a nivell mundial.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ens hem traslladat a l'any 1972 amb tot un referent històric i, com sempre, aquests referents històrics que han viscut, ens toques la fibra, ens toques la pell. Vull dir, aquí ens toques una miqueta i ens portes el record de la nostra infància. Doncs ara toca, doncs, per anar fent culturilla i anar fent boca...
Conceptes bàsics.
I avui un altre concepte, un paraulo d'enquestors, infoxicació. Aquesta està a l'ordre del dia.
És intoxicació. Infoxicació.
Infoxicació.
Vols creure que no l'havia escoltat?
No.
Sí, infoxicació.
Amics.
Sí, és intoxicació de noticias.
De información.
De información.
Sí, ya supongo.
Al final, esta es muy sencilla, ¿no? Pero sí que tiene un trasfondo muy, muy bueno de poder poner este palabra en las redes y en boca de todo el mundo. Y es algo que al final, bueno, pues creo que a los niños ahora sí que se les está introduciendo bastante en su educación, y es precisamente la de no quedarte con un titular o no quedarte con lo primero que llega, sino que si realmente te interesa esa información, tienes que investigar. Y para investigar hoy día hay tantas noticias de exactamente lo mismo, contada de diferentes maneras, que tienes que investigar en todas ellas para intentar leer entre líneas, comprender y, bueno, pues sacar tu propia realidad al final, porque todo está influenciado hasta tu propia mente, ¿no?
I a part d'això, digui, tots els problemes que comporta tindre aquest excés de informació.
Claro, porque
sobre
además,
todo amb l'estrès.
Es que el problema es ese, es que no te puedes centrar en un tema, porque todas las redes sociales, los periódicos en formato digital, que es de lo que están viviendo, te van soltando las noticias minuto a minuto, hora a hora, con lo cual al final toda esta información hace que te habías interesado por un tema, pero de pronto parece que hay otro que te interesa más, con lo cual no acabas de profundizar y te quedas con lo primero del anterior. Precisamente es eso, la imposibilidad de poder centrarte en una información concreta o profundizar en ella debido a estos inputs que nos llega. Esta sería la infoxicación.
I també t'he de comportar el saber desconnectar també de tant en tant de la informació, perquè no tot el que t'arriba és correcte i és bo. Saber desconnectar, tindre aquestes pauses, aquests temps una miqueta, pues, per tant, tindre la ment una miqueta més clara. Doncs avui hem ensenyat un concepte nou al Ricard. Infoxicació.
Sí. Era entenible, o sigui, s'entenia fàcil, però és veritat, no l'havia escoltat, no?
Doncs vinga, va, que si som dimecres al migdia, estem a Copellida, ara els friquis tequis en antena. Ara comencem...
La tertúlia fric.
Doncs vinga, que ja tenim la data pel World Wide Developer Conference, el proper 6 de juny.
Cuando vamos a celebrar la Diada de Catalunya, ¿no?
Ah, 6 de juny és festa.
6 de juny sí, és festa, que nos la cambiaron por el 11 de septiembre,
sí,
¿no?
Sí, 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 6 de juny és festa.
Yo, o sea, fijaros, vamos a estar de fiesta y todo.
Ya, pero la gente no se plantea por qué es fiesta, sino es festa, y ya está.
Es fiesta, bueno, es el segundo...
Es igual
no sé
lo que sea, da igual.
Por la Pascua a Granada, sí, como sí, que vulguis. Ah, Pascua a Granada. Ay, porque a Barcelona fan festa, doncs, i tenien, si faltava una festa, doncs així extrapol... Que ho trobo bé. Perquè quan fan festa a Barcelona, tot Catalunya té de fer festa, i allà d'altres llocs
venga,
que treballem.
Jaume, no m'ho diguis això.
Estamos en el programa de nuevas tecnologías. Buenas tardes, bienvenidos. Apple confirma
venga,
la Keynote de la Worldwide Developer
bueno,
Conference.
Deixem aquest tema per una altra, per una altra tertúlia.
La data ja està bé confirmada. El que ha arribat ara són les primeres invitacions. Amb el qual Apple fa el de sempre. Bueno, com tots, fa un gràfic i el títol i el subtítol d'aquesta invitació. I llavors la gent comença a donar-li voltes a
venga,
tot.
Va.
El gràfic és 5 persones de perfil on es veu la silueta de la cara. Val? A partir d'aquí, jo ja he llegit de tot per internet. Perquè el del mig porta ulleres, i això vol dir que presentaran les glasses, que no sé què... Bueno, la resposta d'un...
Sí, que l'altre té la cara azul i van a presentar sí, la presentació bueno, de los pitufos...
No, la resposta d'una persona a internet, segons m'ho dius, què significa que lleva gafes el del medio i l'altre diu que és miope.
Exacte.
Ja, no cal donar-li més voltes.
Otros bueno, han dicho, parece el anuncio de United Call of Benetton.
Sí, bueno, el que està clar és que la conferència del juny és de software. Està centradíssima als sistemes operatius i a solucions de software. Que alguna vegada hi ha hagut alguna presentació d'algun producte? Sí, però és que aquestes volades de coloms de presentaran una pantalla de 27, un iMac de 27, que ja van dir que no, que si el Mac Pro, que si les ulleres, ull, perquè després tot és decepcions. És software. I veurem, David Casero, si ara sí que ja ens enceten el tema de manera oficial de la realitat augmentada, realitat virtual, des del punt de vista del software, perquè si fem unes ulleres necessitarem aplicacions i sistema operatiu que funcioni.
És que aquestes ulleres són una miqueta de fan pinta de, mira, ja de realitat augmentada.
Ja estamos, sí, bueno, efectivamente.
Però David, jo crec que va per aquí la cosa, no?
Un conejo volando. Vamos a ver. Al final, la importancia de todo esto es que vamos a tener nuevo software y nuevo sistema operativo, lo que, como siempre digo, hace que estrenemos o volvamos a estrenar nuestro teléfono, aunque sea de hace 5 años.
Bueno, aquesta està clara, no? Que ara sempre es presenta en el nou sistema operatiu.
Exacto, esa es la primera. Después de esta, un cambio muy importante. Esto es de software porque es para desarrolladores. Y lo más importante de todo esto son los laboratorios que se hacen, no esta presentación grande, para precisamente que todos los desarrolladores adapten y den más funcionalidades a todas las apps que tenemos. Y lo bueno de esto es que hasta antes del COVID, todo esto era presencial. Pagabas por ir, siendo desarrollador, pagabas por ir y ibas a estos laboratorios. Con lo cual, habían aplicaciones que llegaban antes y otras después, precisamente con estas mejoras. Ahora...
Les filtracions venen per aquí, no?
Sí,
exacto. Els desenvolupadors.
De filtracions ja he vist de tot.
Exacto, hasta del nuevo, hasta del... ya con el iOS 15.5 hablábamos la semana pasada de ya ciertas cositas que podíamos intuir, ¿no? Pero fijaros, ahora todo el mundo se va a poder conectar. Ya han activado el portal dentro de su web, precisamente por eso han enviado las invitaciones para poder darte de alta y estar como desarrollador dentro de cada uno de estos laboratorios. Eso es lo primero bueno. Lo segundo, está claro que algún cacharrito o algo de algún cacharrito nos presentarán, porque últimamente lo han estado haciendo.
Sí,
no sabemos qué mejora, porque ahora parece que trimestralmente ya están mejorando algo de lo que tienen.
Pero claro, con que cada conferencia siempre nos presenten algún cacharret.
Exacto.
Para que vienen los rumores también. A ver.
Exacto.
Cacharret sí, pero...
Bueno, algún dispositivo, algo físico.
Sí, pero no hem d'oblidar el que deia al principi, que està centrada en software.
Exacto. Y una... Bueno, ahí hay una, un paradigma ahí, ¿no?, que aparecen relacionados, y uno es muy importante, que a los terrenales parece que no nos importa, que son relacionados con una cosa que se llama Swift, que ya la explicamos,
sí,
¿vale?, que es precisamente el lenguaje de programación de las apps para todo el universo de Apple, donde parece que el lenguaje de programación, este multitudinario que han hecho para todos, va a poder también, además, meterse con otro tipo de funcionalidades para que desde allí se programen para otros sistemas operativos. Y si esto es cierto... Y si esto es cierto, bueno, pues pueden tener un antes y un después hacia dónde va Apple. Si esto es así, veremos en los próximos años un cambio de rumbo en cuanto a la programación y a la educación en la programación. Porque si a través de este sistema que ellos han llamado Swift se puede programar para todas las plataformas, la revolución...
Sí.
Es de arriba abajo, desde,
sí, sí,
desde la propia formación y educación hasta tal. Y eso sí, lo hace mucho más accesible para programadores medios, por así decir, o con una o no con una formación súper experta, lo cual abre unas posibilidades increíbles al desarrollo precisamente, bueno, pues de contenido, que es lo que de lo que hoy día nos nutrimos de los equipos digitales.
Sí, que estas son las vuestras apuestas.
Yo creo.
Sí.
Yo sí, creo, sí, luego todo maneras... puede ser, todo sí. Puede ser. Si presentan algo de realidad virtual, algunas gafas, algún tal, mirad, si presentan algo de realidad virtual, yo los aplaudiré.
Vinga, va, som-hi, continuem, perquè amb la crisi de fabricació de la Xina sembla que volem canviar tot aquest univers de fabricació a l'Àsia per fer-ho amb una part molt important aquí, no?, doncs a Europa i justament aquí a Espanya, on necessitem tots aquests semiconductors i xips, perquè la iniciativa del govern és bona, però des de que ho diu fins que es materialitza, aquí hi ha un temps. Quan notarem aquest canvi de fabricació de xips aquí?
No lo sé. El tema es que es una vuelta atrás, es decir, es el paso atrás a volver a fabricar en Europa. Cuando la explosión de las nuevas tecnologías apareció, aparecieron los móviles, ya no solo los ordenadores y demás, sino los móviles, que fue lo que serían millones y millones de teléfonos. Aquí lo recordaremos como la salida de Movistar y de Airtel, que nos regalaban el teléfono por comprar dos barras de pan.
Sí, sí, sí.
Cuenta
sí, sí.
Y DNI te regalaban el teléfono.
Y encara donaban cuartos.
Claro, y se vendían solo en España anualmente se vendían entre 18 y 19 millones de teléfonos móviles, ¿no? Hoy día estamos en 5 o 6. Bueno, pues ahí precisamente todos los teléfonos móviles, los teléfonos fijos de Telefónica, de Siemens, de tal, todos se fabricaban en Europa porque los fabricantes eran europeos. Vuelvo a decir nombres: Siemens, Nokia, Ericsson, Motorola americano, Philips. Es decir, aquí tenemos Alcatel.
Están? ¿Dónde están?
Alcatel. Uh-huh. Es que son fabricantes franceses, alemanes,
bueno,
finlandeses.
Y a España también teníamos la marca Elbe, ¿no?
Correcto. ¿Fabricábamos dónde? Fabricábamos.
¿Y este, si te fixes?
Fabricábamos
ITT,
Indelec. Mira, todo esto lo fabricábamos desde el País Vasco, pasando por Polonia, pasando por Suiza, pasando por, lo diré, por una zona que cayó bastante, fue toda la zona de Afganistán, por todos los problemas que tuvo, pero ahí es donde se fabricaban todos los equipos.
Y claro,
cuando el volumen...
Y todo eso va a importar a Asia.
¿Por qué? Precisamente porque el volumen fue tan bestial que al final era la inversión era más barata contratar manufactureros... Porque Asia siempre ha sido manufactura. Toma, quiero... Mira, aquí tienes esto. y quiero que me fabriques esto y que me hagas 20 iguales con este tipo de chipses y con estas especificaciones. Y ellos a fabricar, a coser, pero no hacer la tela, ¿no? Bueno, pues claro, ahí Asia empezó a hacerse grande. Y al final, hoy día, los mayores jugadores que tenemos en toda la tecnología son fabricantes asiáticos. Se vende Xiaomi, se vende Samsung, Apple, diseño americano, manufacturación en China. ¿Y ahora qué pasa? Que ahora tenemos toda la fabricación, hasta de los propios fabricantes europeos, allí.
Y americanos.
Y americanos, allí, sí, pero los americanos ya han ido, siempre han tenido México al lado, siempre han tenido algo por Sudamérica, los cuales han utilizado también. Por eso Europa sí que está mucho más en alerta. Y ahí me parece bien que si todos estos planes, sea por el gobierno que sea, los llevan hacia adelante y hacen que cojamos fábricas de esto, bueno, pues al final es industrializar nuestro país, que es una maravilla. Aparte de tener un poquito más de dependencia de Asia, cómo no. Pero bueno, yo creo que es una muy buena iniciativa, es un paso, es volver a lo que ya teníamos, en vez de haber invertido en su día en Europa, no será más barato i más fàcil ir allí.
A mi el que em fa por és que quan arriben fons europeus, com que són fàcils de rebre, de guanyar, per entendre'ns, doncs gastem i que ho estiguem fent sense tenir un pla molt acurat, amb uns plaços i ben detallat. Això és el que em fa por. Clar, parlem de 12.000 milions de fàbriques, de història, però no hi ha cap pla concret de a on, quan començarà, quants xips sortiran, qui ens els comprarà, perquè clar, aquesta és l'altra, sí, fem fàbriques de xips i qui ens els comprarà, quines llicències tindrem per poder fer segons quins xips o segons quins no. És que jo repeteixo, és molt bonic, és molt políticament el típic, doncs, el gran anunci de les xifres, però a l'hora de la veritat no tenim cap data.
Bueno, claro, no tenemos fechas porque es que es un movimiento, ojo, muy, muy, muy heavy. Es decir, en llevárnoslo a Asia ya tardamos 5 o 6 años, pues ahora en el momento que está y con el problema que hay, además de materiales raros que utilizamos, estos materiales raros como el litio, como el grafeno y estas cositas, que sabemos además dónde están localizados, ¿no? Hay coincidencias.
Per això t'ho dic, el problema no és de fàbrica, pues,
la matèria prima.
Per acabar aquest tema i encetar l'últim i final, ràpidament, quin temps li doneu a això d'aquí? 5 anys ja tindrem fabricació aquí?
Jo no m'atreveixo a dir res.
Ni jo.
Jo crec que ni funcionarà, imagina't.
No, jo crec que és més. La fabricació al final se tiene que convertir en algo para suministro local.
Sí, clar. Si ja fabriquem xips aquí, ens tenim de fabricar aquí i fabricar tot el material aquí. El que sí estan fabricant és a l'Àsia, fabriquen com a desesperats, i Xiaomi és una de les marques més punteres i que està en boca de tothom. I ara ens presenta els seus nou Redmi Note 11T Pro i el Pro Plus. Vaya bitxarracos de la gamma mitja, super, super càrrega ràpida, en 19 minuts ja el tens la bateria carregada, i unes pantalles a tope d'Arsios per liderar el que és la gamma mitja.
Deixa'm que trenqui que t'expliqui el meu cas amb el tema de la càrrega ràpida. Ho dic perquè a la millor és extrapolable. Mai m'he preocupat, però mai, amb això dels minuts i que cada iteració o cada nova versió d'un telèfon carregui en uns minuts menys. Mai a la vida m'he preocupat d'això, perquè segueixo fent anar el carregador de 5 volts d'iPhone, el dels iPhone 6. Segueixo carregant amb aquell, jo, i carrego tota la nit. Sí, i mai he tingut una degradació de bateria, i surto al matí amb el telèfon al 100%.
Sí, Ricard,
i escolta, si resulta que és un dia que
segurament
plantejo o tinc una caiguda de bateria a la meitat, tinc una powerbank, una baterieta portàtil. Per la resta mai he tingut cap mena de problema. O sigui, és a mi, que el gran avançament d'aquest telèfon sigui que carrega en 19 minuts, doncs ja saps on s'ho poden posar, per entendre'ns. Prefereixo que millorin
les coses. No, mirar, aquí estan bajando, os hago un pequeño recuerdo.
Parlo per mi, Jo sóc molt quadriculat a l'hora de planificar-me quan carrego i sempre surto amb els dispositius carregats. Jo, eh?
Bueno, yo también, y hace años que ya no introduzco nada por el agujerito del teléfono, sino que además lo hago de forma inalámbrica, ¿no? Por contacto. Pero mirar, siempre nos lo dicen, cada vez que entrevistamos a los de Xiaomi en el Mobile World Congress, nos lo dicen, ¿no? Este año introducía una nueva gama que es la de Poco, los Pocophone, sí. ¿No? Vale. Redmi. Siempre que un teléfono lleve Redmi, para ellos es su gama media. En cambio, los Mi son la gama alta. Da igual el precio, 200, 300, 400 o 500 euros. Pero lo que llevan por dentro, los Mi, por así decir, es la superior, y los Redmi es la gama media. Entonces, Redmi Note 11 Pro, 11 Pro Plus, telefonaco. Al llevar Redmi, ya sabemos que no va a costar mucho dinero. Y que vamos a tener la tecnología que van bajando de Xiaomi Mi. Que precisamente en este caso han bajado dos cosas, básicamente, ¿eh? Muchas cosas, pero dos de ellas. Que una es la carga ultra rápida, en la cual, como son usuarios que no son como tú y como yo, claro, sino que lo usan un montonazo y para jugar y para tal, y le dan mucha caña al teléfono, necesitan ir recargando, ¿vale? Y la otra es las pantallas a tope de hercios. Es decir, pantallas con un refresco que no veas, ¿vale? Para que precisamente toda la acción del juego y tal sea increíble. Lo de la carga rápida, tengo solo una cosita, Ricard. Dime. ¿Sabes por qué se preocupan tanto de la carga rápida?
¿Por?
Porque al final no podemos hacer baterías del mismo tamaño, del mismo peso, que duren más.
Bueno, sí, ja lo sé. I perquè segurament aquestes persones es canvien el mòbil en un any, any i mig. I per tant la degradació de la bateria, per molt que diguin que no degrada, sí que degrada.
Quantes vegades has agafat el mòbil i dius, ostres, no el tinc carregat, cap, i ara tinc de marxar, ara me tinc d'esperar aquí 4 hores o mitjanit?
Jaume, cap.
Tu, però tu ets un cas,
jo,
vale,
un cas
especial.
Dic, per això deia, dic en el meu cas... I tinc molt controlat el tema de les càrregues dels dispositius.
Perquè ets una persona molt metòdica. Però hi ha altres persones que diuen, ostres, pues t'esperes 19 minuts i marxes amb el,
que sí,
amb el mòbil,
que
la bateria,
sí, que
plena.
I
19, 10, 19, 10 minuts, un quart d'hora, ràpidament bueno, s'ha passat.
Vale, mira, un altre debat que podem fer un dia. No, perquè això hi ha tantes necessitats com persones, i això ho entenc. Per això dic, en el meu cas, en el meu, a casa meva, per exemple, no tothom ho viu com jo tampoc.
¿Hasta dónde llega tu enfermedad como para despertarte, para comprobar si has puesto a cargar el teléfono,
Saps què m'ha passat aquesta mitjanit, Ricard?
Què? Corre.
Que m'ha marxat la llum. I dic, ostres, què passa en aquest carregador que no carrega? I canviar el carregador, i buscar carregadors, i totes les fosques, perquè, clar... I dius, ostres, tots els carregadors de casa... Dic, ja s'han espatllat tots els carregadors de casa. Tots, quina casualitat. Dic, ostres, a veure si trobo alguna cosa més. Vaig obrir la llum i no hi ha llum. Me caso en l'olla.
Pues eso.
Havia estat a la llum.
Va, David Casero...
La preocupació, no?
Sí, ens escoltem la setmana vinent.
Demà m'aixeca i tinc el telèfon no ple.
David...
Bueno, señores, pues nada, semana que viene más y mejor.
I jo me sitja...
Dimecres que ve, més.
Necesitamos una buena dosis de recuerdos. Porque tenemos que recordar lo bien que lo hemos hecho para continuar haciéndolo igual. Sigue las recomendaciones sanitarias, completa tu vacunación y ponte dosis de recuerdo. Campaña de vacunación contra la COVID cofinanciada por la Unión Europea. Fondos ReadEU Next Generation. Una manera de hacer Europa. Gobierno de España.
Oye, ¿sabías que en Carrefour siempre puedes ahorrarte un dinerito?
¿Quieres ahorrar full? 3x2 en Carrefour.
Hasta el 9 de junio, 3x2 en más de 3.000 productos, como en todos los helados Magnum. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
Yeah, yeah, yeah. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez. So there I go.
Doncs apa, que arribarem a les 2 de la tarda amb la nostra tertúlia amb veu de dona, costant-nos els 20 graus a la ciutat de Lleida. Tranquils, que ja ens han dit que en 48 hores això remuntarà. 17 graus, perdó. No? Bueno, ens acostem als 20, però vaja, que valen. L'Armando ens ho ha explicat perfectament. El sol és molt fort, és molt potent. Però mentre hi hagi núvols, doncs res a fer. Això funciona així, però vaja, tranquils, que aquesta nit baixarà. Però demà ja comença a recuperar la història, i ja tirarem així fins allà a l'octubre, o més enllà. Vinga, com sempre, que estem ben acompanyats. Amb nosaltres la presidenta de l'Associació Dona Balàfia i vicepresidenta d'Esport Femení Lleida, la Jos Ferreny. Jos, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Anar fent. Bueno, també està amb nosaltres la presidenta de l'associació App Lleida, la Laia Rogel. Laia, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
I també ens acompanya des de la coordinadora de ONGs de Lleida, la Gemma Casal. Gemma, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Escolteu, per cert, avui, entre d'altres, perquè hi ha dies que no n'hi ha cap, però n'hi ha dies que n'hi ha molts, avui és el Dia Internacional de l'Orgull Friki. Mira com se'n riuen. A la Jo és perquè no la veig, però la Gemma i la Laia se'ls ha escapat el riure. Bueno, saps què passa? Que la paraula friki abans era una mica així per quatre, però jo crec que tots som frikis d'alguna cosa a la vida, D'alguna cosa, No sé, us considereu frikis en algo? Laia?
Bueno, no. Friki no? Tampoc, però bueno. Jo d'aquí a l'oficina en tinc uns quants.
Gemma, tu ets friki d'alguna cosa o no?
Jo crec que no.
Ah.
O sigui, jo crec que la definició de friki és aquesta de... No? Gent que li agrada alguna raresa de manera obsessiva, no?
Bueno, sí, està definit. És que la definició també ha anat canviant en el temps i com la percebem també, però és persones amb gustos molt particulars, amb alguna afició fora del comú. Bueno, jo què sé. Jo, per exemple, sóc friqui de les noves tecnologies, ho reconec, vull dir que les coses com siguin.
Però jo crec que això no és friqui.
No, sí, en el meu cas sí, Gemma, ja t'ho dic. Sí, no és que faigui ús de les noves tecnologies, és que jo ho busco, rebusco, toco, investigo i trastejo amb tot el que puc.
És friqui. Avui ho has de celebrar, doncs.
Sí, clar, ho celebraré, no ho diré a casa, per això, que si no se'n riuen de mi, però ho celebraré. Jos Ferreny, que ets friqui d'alguna cosa?
Doncs jo, la paraula friqui la considerava una mica com a carrinclona, o sigui...
Imagina.
Allò... sí, jo pensava que era una cosa així, una mica... I la gent que tenim ja una certa edat, doncs vulguis que no deixem de ser una mica carrinclons, a vegades, o explicant batalletes, o el que dius tu, amb obsessió, amb alguna cosa, però sense arribar, l'obsessió sense arribar a la malaltia, clar.
Home.
Vull dir que jo ho tenia més d'això, friqui, doncs, bueno, amb el feminisme, per exemple.
Bueno, escolta, abans de que se'm oblidi, ens quedem sense temps, Jos, demà dijous, a les 6 de la tarda, al Casal de la Dona.
Sí.
Què?
Es parlarà de dona i salut. O sigui, ja ho sabeu, que les dones som les cuidadores per naturalesa. Ho tenim adjudicant, sense haver signat a cap lloc, sense tenir un contracte, sense donar-li el valor que té, etcètera, etcètera. Nosaltres cuidem, però a nosaltres no ens cuidem. I aleshores doncs, van a tenir a bé totes les organitzacions internacionals de posar un dia al calendari, que és el 28 de maig, el Dia d'Acció per la Salut de les Dones. I aleshores, doncs, moltes vegades diem, i tu, dona, quina acció faràs per tu? Per tu, o sigui, realment per tu. I aleshores al casal, doncs, es parlarà d'esport, que ja és important, es parlarà d'esport a tots els nivells, d'activitat física, de saludable, i també d'esport d'alta competició. Es parlarà, hi haurà diferents dones que convide el casal, que té a bé, doncs, a convidar-les, i, doncs, bueno, es farà una tertúlia, i l'important és que se'n parli, que es parli i que es posi a l'agenda, que es posi al calendari aquestes dates per a remoure consciències, per a que tothom tingui la consciència de l'important, perquè, ja ho dèiem la setmana passada, les cures han de ser al centre d'atenció, ni que no es valorin, ni que no se'ls donin la importància que tenen. Si les cures fallen, falla la societat.
Sí.
I és així.
Sí, sí. No, i a més, si falla la salut de les persones que teòricament estan fent cures, doncs llavors la cadena es trenca del tot, Molt bé, doncs això serà demà dijous a les 6 de la tarda. On ho feu, això? Al Casal de la Dona,
Sí, i jo en aquest cas no hi participaré perquè, bueno, per circumstàncies personals, però hi haurà representant d'Esport Femení Lleida, hi haurà representant de Dona Valàcia que aniran com a públic i diferents associacions que, doncs, es parlarà, es posarà damunt de la taula totes les necessitats, totes les demandes, i etcètera, perquè, bueno, i ara també es compra una mica cap a casa, ja ho sabeu, que molts assajos clínics, molta investigació, etcètera, etcètera, doncs es fa amb homes, d'una certa home blanc, etcètera, i després s'extrapola a les dones, a diferents ètnies, etcètera, etcètera, com que cadascú té la seva idiosincràsia i no se respon als tractaments, etcètera, de la mateixa manera. I aleshores això també és una reivindicació, una llarga reivindicació de la Carme Valls, que és una doctora que treballa molt en salut i dones, doncs això de que els estudis, els assajos clínics es facin amb població molt diversa per a que doncs, el resultat sigui per a tota aquesta població.
Uh-huh. Canviant de tema i arribant a les dues de la tarda, lamentablement ha tornat a passar un d'aquests actes que de tant en quant i de manera doncs, constant ens van arribant des dels Estats Units un altre d'aquests tirotejos amb un centre educatiu, que a priori és un lloc on poc conflicte i sobretot bèl·lic hi hauria d'haver, però sí que és veritat que és un país liberal en el qual la venda d'armes és legal. I després ens arriben imatges com les d'avui, 19 alumnes de primària, de fins a 10 anys morts, i dues professores, a part de ferits. Entre els morts també hi ha doncs, el jove de 18 anys, que pel seu aniversari doncs, va tenir la feliç idea d'acostar-se a una armeria i comprar-se un rifle i una pistola, i que ho va poder fer legalment, Això ha passat en un poblet de 16.000 habitants de Texas. Ens hem aixecat impactats per la notícia, perquè, aviam, no deixa de ser una tragèdia. És igual, ni que sigui una ciutat enorme o un poblet petit. És 19, 21 persones que podien seguir vives tranquil·lament i que no ho estan. Però, a més, quan són canalla, quan són nens i nenes, doncs encara impacta més. No sé, suposo que el president dels Estats Units ha tornat a posar sobre la taula el tema de la venda d'armes, etcètera, etcètera, però ja sabem que als Estats Units hi ha uns lobbies que pressionen molt amb aquest tema, no? Déu-n'hi-do, Jo sé que ens posem les mans al cap quan tornen a passar aquestes històries, d'aquí un mes ningú se n'en recordarà, fins a la següent, per desgràcia, no? No sé, Laia, si, com te n'has assabentat? Ho has escoltat aquest matí, suposo.
Bueno, jo ho he vist a les xarxes i clar, me toca molt de prop perquè només pensar que podia ser nens petits com la meva filla i tot, bueno, se me posa la pell de gallina i ganes de plorar. I la veritat és que ho parlava amb el meu home, no? Que ell és policia, no? I deia, és que com pot ser que un nen de 18 anys li deixin comprar una arma? És que és tan surrealista, però és el que dèiem, estem en una societat als Estats Units que avui fan el gran paripé i demà doncs, ja està, i se n'obliden, i com que el lobby del rifle doncs, és tan fort als Estats Units, doncs, és que ni se plantegen canviar-ho. No? Al final, són, com ha dit, he vist en les notícies que també un entrenador de la NBA s'ha queixat, no?, públicament, i ha dit que per uns quants homes que estan republicans, que estan bloquejant una llei que està allà, no sé si al Senat o no sé on és, doncs tot això doncs, està paralitzat des de fa més de 2 anys i no fan res.
Yeah.
I és nens que... de 18 anys, que són nens, és que són nens amb 18 anys, poden comprar armes com qui va al supermercat i compra una Coca-Cola, és que és molt fort.
Bueno, és que al supermercat es venen armes al costat dels refrigeris, o sigui que dels refrigerats. Que poca broma, és paradoxal també, Gemma, que un país en el que encara es censura segons quines escenes amb alguna pel·lícula o està mal vist a la societat segons quina cosa, que a Europa veiem normal, tinguin normalitat en vendre armes, per exemple,
Sí, no? De vegades es confon molt el... Bueno, els Estats Units és un país on el puritanisme està molt imbrincat en segons quins espais de poder, I clar, això fa, per exemple, que no puguin sortir dones alletant el seu fill,
per exemple.
Em sembla una aberració, no?, que consideren una, no?, que una dona que està alletant no pugui ensenyar el pit, i en canvi que tinguin la indústria de la pornografia més gran de l'univers i que la promocionin, no? I l'altra és que en el tema de les armes, bueno, les armes maten i no ens hem d'oblidar mai, les armes maten. I com les armes maten, doncs potser ens cal fer un replantejament també a nivell de societat europea. Diuen que l'estat espanyol és un dels països on hi ha més tràfic d'armes il·legals. i on més fàcil, on és més fàcil accedir a l'armament de manera il·legal, no? I per sort aquí no passen barbaritats com la dels Estats Units, però clar, als Estats Units hi ha la banca armada que fa un gran negoci, una indústria armamentística que fa un gran negoci i a més hi ha com a molta desesperació per part dels joves amb uns discursos que cada vegada tiren més cap al feixisme. Resultat, doncs, atacs bàrbars com el que hi ha hagut ahir, que malauradament n'hi ha molts d'aquests atacs. Vull dir, no és un cas aïllat.
No, no és un cas aïllat, no, no, no. No, no, per desgràcia no. Jos Ferreny, com truques en una casa i els hi dius, mira, la vostra filla o el vostre fill que l'heu deixat bé avui a l'escola és una de les víctimes. Com se fa això i com s'encaixa?
Escolti-do. És que, bueno, no hi ha paraules. No hi ha paraules, sol hi ha l'acompanyament, no hi ha... És tan injust, és tan... No hi ha paraules. És te quedes amb una sensació d'impotència. Dius, mira, precisament avui nosaltres fem una petita inauguració a la sala, al centre cívic, al hall, i honorarem amb una dona, una doctora, una física quàntica, la Teresa Rodrigo Anoro. Doncs aquesta dona va treballar tota la vida amb el accelerador de partícules,
sí.
va posar tot el seu talent, la seva ciència per a millorar la humanitat. Va ser una impulsora de treballs per dones, la ministra Pelayo li va fer l'honoris causa. Vull dir, davant de tanta barbàrie, doncs veus que hi ha persones que dediquen tota la seva vida al coneixement, a la divulgació del coneixement, a estudiar, i veus, de la contraposició, aquestes persones que, d'una manera, no sé jo aquest noi que li va passar pel cap, no ho sé, però tota aquesta gent que està dedicant a aquesta... Jo ara potser diré una cosa que no és políticament correcte, però se'ls hauria d'equiparar amb organitzacions criminals, perquè el que fan és defensar, o sigui, defensen que aquesta llibertat malentesa es pugui comprar una arma al costat d'un refresc, i això no hauria de ser.
Jos, has dit una frase, Jos, que crec que l'hauríem d'analitzar, i és que li ha pogut passar pel cap en aquest noi de 18 anys per fer això. I potser és una cosa que la societat no està fent, vigilar, aviam, què passa.
Sí. Vull dir, aquí, mediterranis com som, tenim una mena de societat, doncs, que està tendint a anar a americanitzar-se, però encara tenim molta xarxa social, treballem molt el tema social, les famílies, amics, instituts. Vull dir, jo penso que encara a Europa tenim aquesta mena de coixinet que, de totes maneres, no fa massa anys allà a Noruega o a Estocolm també va passar un fet semblant, també amb un noi que també...
Sí.
Els detalls. Però vull dir que... Però és que a Estats Units s'ho haurien de plantejar. Ja fa massa temps que està passant això. Vull dir, és que nosaltres, sempre dic el mateix, nosaltres com un petit granet de sorra, però realment les persones que poden intervenir, doncs ho haurien de fer de manera que això no tornés a passar.
Clar.
Perquè les famílies...
Clar, però el que això no tornés a passar, Gemma, per exemple, és el que deia ara la Jos, però haurem d'analitzar què li ha passat pel cap a aquest noi, com ha arribat a aquesta conclusió de fer això, i llavors fer els ajustos necessaris a la societat perquè això no torni a passar.
Clar, quan és un cas aïllat, la intervenció que pots fer és sobre la salut mental d'una persona, però quan això és un patró que es repeteix, el problema no és una persona, sinó que és a nivell estructural, no? Llavors, per exemple, als Estats Units hi ha moltíssima gent organitzada que treballa pel desarmament i la prohibició de les armes, i no és gratuït, i no és perquè sí, no? Que es donen aquests casos de violència interna perquè fomenta la violència. És com la pornografia fomenta la violència contra les dones. És evident que doncs, totes les imatges i tots els videojocs i les pel·lícules que consumeixen els joves i la gent fomenta també aquest esperit, però si a sobre et posen a disposició doncs, l'armament i a sobre se sustenten sobre aquell principi, no, dels estatuts de que tota persona té dret a l'autodefensa armada, no, que és això en el que es basen als Estats Units, doncs acaben provocant aquestes qüestions. Avui parlàvem de dies internacionals, a part del friki d'avui.
Sí, n'hi ha, de n'hi ha més, n'hi ha molts més, sí, sí.
Ahir era el Dia Internacional de les Dones per la Pau i el Desarmament.
Sí, sí, justament.
No? I jo crec que les dones i el feminisme ja han portat molt en aquesta idea i en aquesta ideologia ja quan es van organitzar i van participar a la Haia el 1915, un any després de començar la Primera Guerra Mundial, hi ha una concentració de 3.600 dones europees per demanar la fi de l'exèrcit i la fi de no, del conflicte. Perquè, al final, les víctimes sempre són les mateixes. O sigui, o infants, o joves, o mestres desprotegits, o fills de la classe treballadora empobrits que acaben en un exèrcit, o sempre són els mateixos. Per tant, potser els que ens hem de protegir hem de ser els marges, no participant en els conflictes i fent més pedagogia per acabar d'una vegada per totes amb aquesta violència estructural, però sobretot amb aquest fàcil accés a les armes.
Uf, de totes maneres, està molt arraigat això a la societat nord-americana dels Estats Units, vaja. Sí, evidentment, sí. El canvi sempre comença per un pas. Primer se n'ha de fer un, després un altre, i després un altre, i després un altre. Ara, vull dir que això la gent no es pensi que s'arregli d'un dia per l'altre, ni molt menys, per desgràcia.
Però també s'arregla legislant,
Sí, 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 o sigui, sí.
El problema és que no és la mentalitat de la gent. Són lobbies molt poderosos que trauen molts diners de tot això, que pressionen a l'Estat perquè no modifiqui la llei.
Clar. Laia Rogel, no sé si vols afegir alguna cosa.
No, jo estic totalment d'acord amb la Gemma. Al final és un tema de diners, com la majoria de guerres i de temes armamentístics, i el poder, no? I llavors, canviar les coses costarà molt. Estats Units és un país que viu molt d'això i a veure, hi ha un mercat brutal a darrere. No només hi ha aquests del lobby, sinó que en general hi ha molta gent que s'enriqueix gràcies a les armes, i molt comerç, i petits passos, però fer-ne algun sí, perquè és que jo crec que és urgent ja, i és un tema que els hauria, no sé, hauria de caure la cara vergonya de veure que són el país o dels països que més actes d'aquest tipus passen.
Sí, i no sé si el que més, però del que té més ressò.
Occidental, i se suposa que volen donar la imatge de societat moderna, contemporània i tot el que tu vulguis, va totalment en contra del concepte que entenem aquí a Europa d'això, no?
I tant. Doncs Laia Rogel, presidenta de App Lleida, com sempre un plaer, gràcies per estar amb nosaltres.
A
la Gemma Casal, des de la coordinadora de ONGs de Lleida i del grup de dones Lleida, com sempre, gràcies Gemma.
Gràcies a vosaltres.
I a la Jos Ferreny, presidenta de l'Associació Dona Balàfia i vicepresidenta d'Esport Femení Lleida. Gràcies, Jos, cuida't.
Gràcies, i recordeu, heu de fer una acció per la vostra salut, el dia 28 o qualsevol dia. Gràcies.
Gràcies. Afortunado. Nosaltres ens plantarem a les 2 de la tarda. Torno a recordar que t'ho dic perquè és que el temps passa volant. El Magnífic Fest el tens aquí. El dia 16 de juny estan a la plaça de la Sardana, del Turó de la Seu Vella, amb molta música, 16, 17, 18 i 19. Saps qui comença? El Rafael. Rafael. Està a Lleida el 16 de juny. Ho tens tot a magnificfest.com. Magnificfest.com. Però és que a part del Rafael, el dia 17 tens a les Tanxugueires, ja saps que van estar al Benidorm Fest, que van estar lluitant per representar Espanya al Festival de l'Eurovisió. També el mateix dia 17, divendres, podràs escoltar a la Julieta i al Pony Pisador. Dissabte, Justin Quiles
i Aleixa. I el diumenge, dia 19, amb ell, el que escoltes, Nil Moliner. Solo escuchar de cerca. Ho tens tot a magnificfest.com. Que tens clar que vols anar a veure-n'hi un? Compra l'entrada ja, ja les pots comprar, però no t'esperis, que s'acaben. Magnificfest.com. Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a les 2 de la tarda, com sempre un plaer. Demà hi tornem a les 12:20, puntuals com sempre des de Lleida. Que acabis de passar un bon dimecres.